Bé, ja tornem a estar aquí amb vosaltres a l'espai L'Art d'Educar, aquest espai que, com ja sabeu, hi podeu trobar orientacions, reflexions, consells i opinions diversos sobre temes d'educació. Avui, però, no tenim la Rosa. La Rosa ens ha deixat perquè és festa major per a ell i té altres obligacions, ja sabeu que és regidora a l'Ajuntament i avui deu estar molt enfeinada. Però bé, estem aquí la Isabel Gaià, jo, la Dolors Sallés, i tenim el nostre tècnic, l'Antoni Escoda, que avui ens acompanyarà tot aquest dematí. Els que heu anat seguint aquest espai ja sabeu que tot aquest trimestre hem estat tractant el tema de l'educació sexual des de la nostra perspectiva i la d'una professional que ens va acompanyar el mes passat. Però avui volem saber l'opinió d'unes mares que tenen fills en edat infantil i edat adolescent i joves, i volem saber, veure doncs, elles com veuen el tema aquest de l'educació sexual. Ja sabeu que si algú vol intervenir en aquest espai pot trucar al 977-83-0044 o bé al 977-83-1135. Però, com sempre, abans de començar, l'Isabel ens farà unes reflexions.
Hola, ara continuem amb el tema. Mireu, hem parlat ja des del primer dia de l'estreta interdependència que hi ha entre afectivitat i sexualitat. Són dos aspectes que estan íntimament lligats, que són també la base d'una futura maduresa satisfactòria, una maduresa plena.
Perdoneu, que estem en directe, el micro no ens funciona, i ara l'Isabel...
Tornarem a començar, ja està,
torna,
no?
Torna a començar.
Ara? Sí? Molt bé. Mireu, hem parlat ja des del primer dia de l'estreta interdependència que hi ha entre afectivitat i sexualitat. Són dos aspectes que estan íntimament lligats i són la base d'una futura maduresa satisfactòria. Si la sexualitat va separada de l'afecte, doncs es centrarà tot més en les aparences, en demostrar que un sap fer-ho, no? En quedar bé, en lluir-se, o simplement també pot ser una manera de descarregar la libido. En aquest mateix marc, si un adolescent doncs no ha tingut durant la seva infància l'atenció necessària dels seus pares, pot necessitar amb més urgència que els altres el sexe, perquè buscarà desesperadament en aquestes relacions sexuals aquell afecte que no ha tingut. El problema és que llavors pot actuar impulsivament, pot fer-ho amb inseguretat, depèn de cada un, no? de la manera de ser, amb pors, amb frustració, o també pot tenir un poc control de si mateix, no? I en alguns casos inclús es pot actuar amb violència, no? S'agafa allò que es vol, de cop, no? I sense pensar-hi, i pot derivar-se a violència. Hi ha, però, un altre aspecte que també està relacionat amb el sexe i que determina la satisfacció o no, o pot determinar, de les primeres relacions dels adolescents. Quan un adolescent ha tingut l'oportunitat que la família, l'escola o l'ambient que l'envolta l'hagi ajudat a desenvolupar interessos culturals, socials, que l'hagin motivat a tenir coneixements útils, a col·laborar amb associacions, té també un mitjà de canalitzar aquesta energia sexual. Perquè la il·lusió de fer una cosa, el planificar, el participar amb l'esperit de grup, i el fer plans i organitzar, proporciona una via de sortida d'aquesta energia de la libido. Quan no hi ha res d'això, no hi ha interessos, no hi ha activitats socials, la libido pues, es dispara per on pot, i no sempre de la millor manera. Es té urgència i es té curiositat, i res que compensi aquesta necessitat. Com a conseqüència, es pot començar de qualsevol manera, no ha de ser necessàriament, però es pot començar de qualsevol manera, sense importar sovint en qui, amb vergonya, amb incompetència, amb inseguretat i amb la complicació tècnica del preservatiu. I tots veiem que no és la millor manera i que pot inclús, en alguns casos, resultar tràgic o còmic com a mínim. No? Els interessos i activitats dels adolescents, aquests que diem que poden tenir, són com una doble, com una via de doble sentit. Per una part, l'energia sexual dona vida, il·lumina i empeny a les esmentades activitats, les empeny, no? I a la vegada, aquestes ocupacions i aficions ajuden a l'adolescent a parar-se. No té tanta urgència de córrer, no? I pot saber més el que vol i com ho vol, i pot decidir amb més calma i previsió com viure aquests primers contactes sexuals i la seva sexualitat. L'adolescent, tots sabem que necessita conèixer i experimentar i vol fer-ho pel seu compte i o ajudat pels seus amics. Sembla en aquests casos que la família quedi aquí com un segon terme i, de fet, per a molts d'ells, molts adolescents, ho senten així i ho creuen així. Com ja hem comentat altres dies, la tasca educativa familiar s'ha de fer ja des de petits, parlant sobre el sexe amb naturalitat i donant afecte i atenció als nostres fills. Però ja hem vist que influeixen molts altres aspectes i que formar un infant requereix temps, dedicació i un plantejament de vida per part de l'adult i de la família. Si aquesta, la família, només està amoïnada per la vida quotidiana i no té espai per a gaudir, per a relacionar-se, per riure, per tenir aficions i participar a la societat, com a primer resultat serà l'individu adult i el grup familiar qui perdrà la plenitud i oportunitats. I com és lògic, no podrà transmetre als seus fills allò que no té. No vol dir això que no s'ha de parlar amb l'adolescent, tot al contrari, però si no hi ha una base de confiança mútua prèvia, doncs serà molt difícil fer-ho ara, en el moment precís, no? En el moment que hi ha el problema, no? Un tema de freqüència de conversa freqüent entre els adults, no? És el de dir i repetir, això ho fem contínuament, que la societat amb la que vivim és competitiva, que prioritza les coses materials, que ens manquen valors i que sempre anem cansats i estressats. Això, si ho penseu, sempre ho anem dient, no? Aquesta actitud social, de fet, també incideix en la manera com alguns adolescents iniciïn les seves relacions sexuals. Actuen seguint aquestes actituds que han viscut. Volen ser els primers, volen fer millor que els altres i amb un gaudi immediat i sense complicar-se la vida planificant o pensant. No relacionen el sexe amb l'afecte i la possibilitat de descobrir l'altre. No ho senten, o no tots, pensem que no parlem sempre generalitzant, no ho senten com una manera de compartir un plaer, uns valors o una aventura responsable. Senzillament, tenen pressa, ho volen i ho agafen. És el que veuen o viuen molts cada dia. Les relacions sexuals impliquen un mínim de maduresa per a ser satisfactòries. S'ha de tenir la consciència de que implica un repte, és que ho és, que al principi pot sortir millor o pitjor, que tots tenim limitacions i que cada situació personal és diferent. També cal reconèixer que la parella té necessitats i pors diferents de les teves i que cal tenir-les en compte. Un adolescent, evidentment, possiblement, no pensarà en res de tot això quan decideixi tenir relacions sexuals. Anirà més directa i amb un impuls fort i sovint poc meditat. Però, si té aquesta mínima maduració personal de la que parlàvem, que s'hagi anat consolidant durant tota la infància, les seves actituds i decisions seran molt més positives que si anés sense aquesta maleta plena d'afecte, d'interessos i de l'hàbit de pensar en els altres que hem anat omplint-li. Hem anat omplint-li durant la infància aquesta maleta. Aquest equipatge els ajudarà en aquest viatge i en aquesta aventura, que és molt important per ells, encara que moltes vegades no en siguin conscients.
Bé, doncs de tot això que ens ha comentat l'Isabel, avui tenim a dues convidades que ens agradaria comentar-ho també amb elles. Una és la Gemma Ortega, que és dels Guiamets, mare que té dues joves adolescents, no? I després la Montse Bartolomé, que té dos infants, un nen i una nena. De quines edats?
5 i 6.
Molt bé. Mm. Doncs per parlar us hauríeu d'apropar una miqueta al micro, sí. Si no els oients no ens sentiran. Bé, doncs, les teves filles quina edat tenen?
La petita, 12 anys, que en farà 13 d'aquí un parell de mesos, i la gran, 17.
Molt bé, doncs l'edat ideal.
Sí, estan en plena adolescència.
Ideal. Bé, considereu que en general preocupa el tema de l'educació sexual als pares? S'ho agafen com una cosa que realment els pares s'hi han d'implicar o és una cosa que, mira, ja anirà sorgint sobre la marxa?
Jo crec que en general la gent se comença a moïnar de moltes coses a l'edat que tenen les filles de la Gemma, perquè a vegades, moltes vegades, així, bueno, jo, per la meva experiència, els meus fills pues, comencen ara a fer preguntes, però són preguntes més aviat de coses físiques que no pas de temes sexuals. I llavors suposo que vas trampejant, no? Fins que arriben a l'adolescència, que llavors no ho pots evitar, crec jo, eh? Vull dir, tampoc ho conec jo, les edats més, a partir de 8-9 anys, no? I són temes que la gent acostuma a deixar, però va, ara ja ets gran, ara ja et puc explicar d'on venen els nens, o així, no ho sé.
No s'és conscient en general, que és que s'ha de fer des de petit.
Perquè jo crec que l'educació sexual s'educa sempre, perquè quan són bebès i els acaricis, els abraces, això també forma part de l'educació sexual. No? El que passa és que educació sexual s'entén, jo crec que en general pensem tots que és assentat i diuen, doncs els nens fan així i tal i qual, no?
Però el que això que dius tu, no? Que no és només això, jo penso que és l'actitud que agafem nosaltres, no? Perquè això, no? Que tu, per exemple, ja quan estiguis al bany, doncs et tanquis, que no et vegin, vull dir, això ja per a mi és una actitud que tu agafes davant d'ells, que ells ja ells que han de captar que ensenyar el cos és una cosa natural, com forma part, vull dir, que no, de la vida quotidiana, que no ha de ser una cosa...
No, que moltes vegades dius, ai, que surt una escena de sexe, que no mirin, i en canvi surt un que l'estan tallant el coll, no? Sí, i això és, no? I és molt més, crec jo, és molt més és normal a veure, sí, a fer l'amor, la sexualitat, és normal, en canvi les coses violentes ja estan acostumats, no?
A més ho pots parlar, no?
Sí,
pots,
sí, sí,
és una oportunitat per parlar-ho.
Sí, jo estic d'acord amb la Montse, que és un tema que l'hauríem de començar a tractar més aviat i sempre et trobes amb les presses d'última hora, no? Jo, tot i que la meva professió de sanitària moltes vegades ja m'ha portat a fer educació amb altra gent, doncs a casa meva doncs m'he comportat com una mare qualsevol, no? Però és el que dius tu, que la sexualitat és tot, com te tractes amb la parella, com te relaciones amb els amics, com funciones a casa, si al sortir de la dutxa vas amagat que no et veguin, és tot això. El que passa és que, com deia la Isabel, poses lo de l'afecte i poses lo de la relació sexual, però crec que com a mare, jo m'he trobat, no sé la resta de la mare, per mi lo més, lo que m'ha sapigut o que no he sapigut tant fer és l'aspecte tabú, la moral, la ètica. Això ha sigut realment lo que a mi més i encara me continua costant, no? Que és quan dius començar, quina és l'edat òptima per començar, què és lo que no els hi hem de deixar fer? Perquè el de tindre clar de que s'ha de posar el preservatiu i a més amb els índexs que hi ha de sida o de malalties venèries o d'embarassos que encara en continuem tenint molt, això tots ho tenim clar, el preservatiu, els hi pots comprar, els hi pots deixar jugar, però i tot el de més, i tota aquesta part social que poques vegades pots influir, que tu pots ser molt liberal i després al costat, i no oblidem que som del priorat, doncs tenen una ideologia diferent. Totes aquestes coses són, jo com a mare, les que a mi m'han costat més i em continuen costant més, no?
No, a mi, jo no, per exemple, hi ha una cosa que m'amoïna en certa manera, tampoc estic obsessionada, no? Però és que la infància se comença a estar, cada vegada hi ha menys infància i a més, o sigui, s'està com a sexualitzant la infància. Hi han fins ara, per exemple, als 12 anys o així, doncs mira, les primeres sabates amb una mica de taló, o jo què sé, no sé, anar una mica així amb faldilla curta, però ara, tot aquest tipus, amb la moda sobretot se nota molt, els crios ja que tenen 2 anys ja els hi posen un tanga, com aquell que diu, no? No sé, jo crec que això també s'està fent córrer, la societat mateix fa que corri tot una mica. No sé, per exemple, als Estats Units, el cas aquest de les nenes, de les Miss, no? Que dius, però què és allò, no? Una nena de 2 anys vestida d'aquella manera com la Britney Spears, o no sé. Sí. I crec que tot això complica una mica, fa que els nens pugin d'una altra manera. No sé, si fan, a mi em sap com a greu perquè als 8 anys ja... Hi ha mares que ho diuen, els 8 anys ja són grans, ja volen anar amb la seva faldilla, els seus talons, els seus pintallavis, perquè ara hi ha cosmètics per 8 anys, que dius, no sé.
Per favor.
Sí. Passa que molt d'això és aparència i és imitació dels mitjans de comunicació, el que passa que va crear una cosa superficial, no? una ideologia o una manera de veure les coses totalment superficial basada en tot això, no? I llavors, clar, sembla que són grans, però no ho són.
Clar, però jo penso que aquí el que cal és tenir molt clar què és el que tu vols pels teus fills, no? Perquè clar, si et deixes portar pel que fa tothom o pel que diuen els mitjans de comunicació, ja has bullit oli. Vull dir que penso que el que hem de fer és intentar que tothom tingui un criteri i actuï segons el seu criteri, i que si els altres volen fer més el que vulgui, no volen fer doncs, que els seus xiquets, doncs, molt bé, però una mica... Jo crec més amb la taca d'oli de la gent que ens envolta i dels amics que tens de comentar temes d'aquests i que entre tots anem fent una societat una mica més racional, no? Que les coses es pensin abans de fer-se i no perquè les fa tothom o perquè al mercat han sortit X productes, doncs s'hagin d'utilitzar. Jo una mica penso que s'hauria d'anar per aquí. Llavors vosaltres, per exemple, a nivell de parella, us heu plantejat com enfocar l'educació sexual dels fills o ja no s'ha plantejat? Això
sí,
ja és una cosa que és...
No sé com hem parlat, però és a dir, en principi el que sempre hem pensat és que s'ha de dir la veritat, no? Quan te pregunten d'on venen els nens, que ha dit, com és que té la panxa un fill, perquè jo tinc tita i jo tinc vulva, no? Doncs, no sé, jo crec que el més important de tot és dir la veritat, perquè ara potser no fa tant, no? Però fins quan jo era petita hi havia unes coses molt... Per exemple, el tema de la regla, de la menstruació. Jo recordo quan era petita que era com una cosa rara, que no et pots banyar, que no pots tocar l'allioli, que és com unes coses que jo crec que forma part tot d'això d'intentar amagar coses que són normals. Jo, bueno, nandos, a veure, són molt petits, no? Però sempre hem pensat que quan preguntin s'ha de dir la veritat. I està clar, les explicacions en funció de l'edat, perquè als meus fills no els explicaràs què és l'acte sexual. Si ells no ho pregunten, clar, a veure, també...
Sí, i si ho preguntes s'explica d'una forma senzilla
que ho puguin entendre, clar. Però jo crec que el bàsic és informar, és que sàpiguin des del començament. I bueno, i el que dèiem, anar despullat per casa no passa res, perquè què hi ha de dolent, no?
Clar, és que ensenyem el nas, ensenyem els ulls, ensenyem la boca, ho ensenyem tot i menys unes parts del cos. I per què no?
No, i llavors
si forma part també del teu cos, vull dir que...
No, llavors tot això ho poden veure com una cosa fosca, com una cosa que
lletja, desvirtuar-ho.
No? Sí, clar. I després també, clar, hi ha tot el tema aquest dels abusos a menors, no? que desgraciadament pues, existeixen. I a vegades també penso que també és culpa a vegades de voler amagar, no? I com que és una cosa lletja i bruta, doncs no ho pots dir si t'ho fan a tu perquè és molt gros, no ho sé.
Quan amagues immediatament dones l'oportunitat a la imaginació que vagi per on vulgui ella. Sense cap mena de control i, a més, segons el que vegi, el que sentin, o els seus problemes.
Vosaltres que sou més joves que nosaltres dues i que teniu relació també amb pares més joves, creieu que es planteja a nivell general el tema de l'educació sexual?
Bueno, torno a insistir en el que deia abans, en quant a lo que és la part física, no, de preservatius, de les parts del cos, de tota l'anatomia i la fisiologia, doncs sí, ne parlem molt. Inclús a l'escola doncs, han avançat els llibres de text, que ja de seguida saben com se formen els embrions, els fetos, ho saben tot. O sigui, tenen una saviesa que a vegades ens donen voltes. Però amb tot el demés, que realment per mi és el més important, seguint una mica el que diu ella, aquí crec que ningú de nosaltres no tenim els fonaments per a donar-li i la coherència amb la resta de la societat. Aquí penso que fallem tots bastant. Fallem perquè no tenim les coses clares. Portem una educació molt forta, perquè tampoc no som tan joves, la veritat. Jo ja tinc 44 anys. I llavors tenim al davant una altra societat totalment diferent i nosaltres estem en una transició, amb uns coneixements i unes coses que no ho sabem fer. I crec... i em suposo que jo sóc com la majoria, doncs que anem fent el que podem i anem imposant una mica els nostres criteris, però sí que sense voler mos van imposant els criteris de fora i és molt difícil amb un adolescent que a més no li parles quan tu vols. Amb petits encara és fàcil, amb un conte, però quan tenen 16 i 17 anys només és quan ells volen i quan poden i tens que prioritzar aquell moment i moltes vegades, pel que dius tu, que anem estressats, a aquell moment tu estàs fent el dinar i l'has de fer perquè has de marxar, per exemple, a treballar. Llavors això dificulta aquesta comunicació. Moltes vegades ara ja he decidit deixar l'olla, deixar el que sigui, bueno, ja ho farem, i quan t'estan escoltant i preguntant i demandant, intentar doncs, explicar el que estàs dient tu, més enllà de l'utilització del preservatiu. És que jo crec que a primer de GB ja anaven totes amb un preservatiu ple d'aigua, que això també és una cosa que em va sorprendre molt, perquè jo els vaig veure quan era gran, els preservatius, no? Llavors això a mi m'ha sorprès. I lo de la regla també, amb 6 o 7 anys, totes ja fan veure que es fiquen una compresa o el tàmpax, no? I en canvi, jo recordo que quan me va vindre la regla vaig pensar, què és això? Què m'ha passat? No? I com jo, totes les meves amigues. Llavors és molt difícil i mos costa molt fer aquest pas endavant d'ensenyar perquè nosaltres ningú ens ha ensenyat i suposo que tots estem igual, suposo.
No, jo suposo que també als adolescents moltes coses, bueno, jo recordo que a mi poca cosa em van explicar, però és coses que aprens amb les amigues o saps d'aquí, saps d'allà, i també aquí té molta importància la literatura que hi ha. publicada, que ara ja, quan jo era més joveneta doncs no hi era, però ara hi ha molts llibres, d'aquests, el llibre vermell de la Carlota, el llibre blau del Flanagan, que són llibres que estan molt ben pensats, perquè hi ha preguntes, jo crec, bueno, jo penso que segons que hi ha els teus fills no pots parlar, perquè a veure, no, bueno, no pots, sí que pots, però ha de costar molt parlar de coses de la teva, de tu i, la teva sexualitat i les teves relacions amb els teus fills, no? Crec que, no ho sé, potser jo sóc una mica... No, però trobo que ha de costar. Llavors, crec que aquest tipus de literatura juga una mica amb això, no? O millor els educadors o professors de l'institut o algunes persones que no tenen el parentesc, no? I que ells potser també se troben més...
Clar, però jo penso que també, si la teva actitud és d'explicar com te sents tu amb la teva parella, els fills també són capaços d'explicar com se senten. Vaja, jo he tingut converses amb els meus fills perquè nosaltres sempre ens hem explicat tot. I això, no?, de dir, doncs, jo m'he trobat en aquest moment així amb la meva parella, això, explicar a la meva filla. I ella, doncs, jo penso que això és bonic, no?, poder-ho explicar. Mm-hmm. Però, clar, si tu no fas el primer pas, si tu no expliques com te sents, difícilment els altres s'obriran i t'explicaran com se senten. I llavors, és una cosa que és el que deies tu abans, això s'ha de començar des del començament, des de baix. Per això l'importància que té l'educació en l'edat d'educació infantil, perquè tot el que van mamant i tot el que respiren és el que després anirà creixent, si no, difícil. I jo, això que comentaves tu abans, que per a mi hi ha una cosa que em sorprèn i que és com una contradicció, no? Perquè dona la sensació això, no?, que els nens, doncs, com a més petits ja coneixen moltes coses, saben moltes coses, però en canvi hi ha una cosa que a mi em sobta, per exemple, quan fem la roda de teatre, quan és l'hora de canviar-se, doncs hi ha tota una colla de... Potser n'hi ha algun que no, però la majoria s'han de canviar els nens amb els nens i les nenes amb les nenes. Jo dic, a aquestes alçades hi ha coses, a mi em costa d'entendre, perquè dius, clar, tant que ha evolucionat tot, i tant que sembla que les mentalitats es van obrint i que hi ha molta més informació de tot, però en canvi hi ha actituds que no canvien. Quan jo estava amb nens de pàrvols feien el mateix. I jo fa un munt d'anys que ja no estic amb nens de pàrvols. I en canvi això continua passant. Llavors vol dir que falla alguna cosa, que no hi és aquesta naturalitat, no?, a l'hora de comunicar entre pares i fills o d'enfrontar això, no?, de tenir una relació més natural.
El que passa que els nens també passen per diferents etapes, no? Per exemple, hi ha unes etapes que són els mateixos nens, les mateixes nenes, que senten que la seva intimitat és aquesta i no tenen ganes de fer-ho amb l'altre. I tampoc s'ha de donar importància a això, i això també s'ha de respectar, no? Jo penso que això, com tot, és la naturalitat, no? Però si tu veus que en un moment determinat els nens i les nenes volen preservar això, que igual passa a vegades en algunes famílies que durant una època tot està obert, tothom entra i surt, i tu veus que en un moment determinat el noi i la noia amb aquella edat, ell es tanca, no? Això s'ha de respectar també. Jo penso que això una mica és això, és anar a el que hem parlat tots aquests dies, no? Aquesta naturalitat, aquest respecte, i aquest parlar sincerament sempre que surti, i aquest anar, no només, perquè quan eduques la sexualitat, quan eduques altres coses també eduques la sexualitat, és el que deien, és una maleta que es va omplint, no? Però això en alguns moments, això ara últimament es parla més, no? S'ha de respectar quan el nen no vol, no? I llavors hi ha algunes edats que no és que el digui el mestre o el pare, o és que els nens diuen és la meva intimitat, jo no vull que entri la meva germana. Bueno.
Sí, sí.
O hi ha edats que els nens a l'escola diuen no, jo... i són els mateixos nens, i les mateixes nenes. En canvi, hi ha edats, ara, això el que no pots, és això, ha de venir de naturalitat. No?
No, això sí, però, per exemple, això que passi amb nens, doncs, de, no sé, cap allà als 11, 12 anys, ja ho trobo bé i que s'ha de respectar. Però amb nens tan petits, que encara tinguin aquest d'això, no, les nenes aquí, els nens allà... Jo penso que és molt una qüestió social, que encara respira una mica, que no hi ha tanta naturalitat en aquest aspecte, perquè això són coses que es deuen sentir a dir o no sé, o això, perquè si tu per casa tu et mostres tal com ets i tranquil·lament, tampoc no li veig massa el sentit de que després hi hagi d'haver aquesta mica de pudor, no? Sí. No sé, i després bueno, també hi ha la qüestió de mitjans de comunicació. Vosaltres com veieu la influència dels mitjans de comunicació en tot aquest aspecte?
Jo trobo que en general doncs, tots portem una empanada mental, i sobretot els nens i els joves, no? Sobretot els joves, bueno, els nens, bueno, per la meva experiència, doncs els meus, mira, es fan un petó, però no... Però amb l'adolescència i així, crec que la sexualitat, les relacions sexuals que surten a les pel·lícules, a les sèries, són són falses, és pornografia, o sigui, no... I llavors, moltes vegades, és que no recordo on vaig llegir la influència de la pornografia amb els adolescents, no? Que van prenent una idea al cap i després la realitat no és aquella. No és allò no és... No ho sé, jo crec que és nociva, perquè potser és això que no ho sabem explicar bé els pares o la societat, no?
És que hi ha una mica de por, perquè jo penso que el que deies tu, no? Nosaltres hem estat educats d'una altra manera, i també tenim por de dir a vegades el que pensem, perquè pensem que pensaran que som uns agressius, que som uns carques, que som... Jo penso que tu has de ser conseqüent a tu mateix, tu has de dir el que penses, el que opines, i aprofitar tot allò que estàs veient per explicar el teu criteri sobre allò. I llavors fer-ho d'una manera que ell no senti de que allò és la veritat i el dogma, però tu li dius claríssimament, perquè a més no ho és, no. Però és la teva manera de veure-ho. Si ho veuen, que tu ho veus així, aconselles així, i que és la teva manera de veure-ho, jo crec que és obligació de fer-ho. Clar que ens podem equivocar, però és molt perillós la por que hi ha ara de no... Perquè la gent té por de moralitzar i de que consideren un antic. No, tu ets tu i has de dir el que tu penses. Que et pots equivocar. Segur que jo m'he dit moltes coses que m'he equivocat avui. Tots sempre s'equivoquem, no? Però...
Sí, sí.
No és això. És, potser parlo personalitzant jo com a mare el que faig. És que és clar que has de dir el que penses. El que passa és que al moment que l'adolescent te veu com una persona que imposa un criteri, estigui equivocat o no, que evidentment tots ens podem equivocar perquè la veritat absoluta, sinó que aconseguir aquest punt que ell entengui que tu estàs al seu costat i llavors que tu l'acompanyes. I això és el que... Aquest punt és difícil quan el que dius tu no és només els mitjans de comunicació, és tota la publicitat, inclús un llibre d'aquests interessants va acompanyat de pornografia pura i dura i amb nens petits, a més. Llavors, és clar, tot això ja pots dir, ja pots tindre tota la raó i el que sigui, que mentre ells veguin que el criteri de fora és aquest i tu el teu criteri sigui aquest, és difícil. Aquest paper d'acompanyament és el que a mi m'agradaria aconseguir perquè veiessin que tinc un criteri bo o dolent, però que estic al seu costat amb el seu creixement. Perquè sembla que mai aprenguem amb el cap de l'altre, no? Tothom aprenguem amb les nostres experiències. I aquest punt és el que ens dificulta molt tot el de fora, no? Aquest constant bombardeig de pornografies, aquesta és la paraula.
Sí, ells van a buscar els amics i fan més cas als amics que als pares, i sembla. I de moment. Però... Això és una etapa que també passa, eh? I després sí. Se'n recorden, eh? I bueno, han d'aprendre el que dius tu, han d'aprendre l'experiència, però si ells veuen que estan al seu costat és el més important, que és el que dius, eh? És vaja.
Sí, sí, jo penso que és una mica l'esperança que s'ha de tenir, no? Quan es tracta amb adolescents, que tot el que dius queda, que en aquell moment et sembla que va amb un sac foradat, però no és així. Perquè després te n'adones, quan som més grans, te n'adones que, mira, tot allò que va sembrar, veus que va sortint i és una satisfacció. Per això que jo sempre dic a la gent que encara té fills adolescents que no es desanimin, perquè realment tot el que fagin segur que se'n traurà un profit. I vosaltres us heu trobat mai amb alguna pregunta que us hagin sorprès, de dir, ostres, jo no m'ho esperava ara que em preguntés això, i allò que a vegades et quedes així com atallat, que dius, i ara què li contesto jo?
A mi una que me va sorprendre molt de la petita ja fa un parell d'anys, que em va preguntar que si has d'estar enamorat per tindre un fill d'algú. Això a mi me va sorprendre molt, perquè també l'amor és una cosa que tenim un amor imposat, més aviat sí. Dependència emocional, no, que amor. I llavors sí, sí. Jo em vaig quedar molt sorpresa, no? Perquè el que diem, la part moral és la que sí. Més costa de... No me'n recordo què és el que li vaig contestar perquè me va fer riure, me vaig posar a riure i ella per ella era molt important aquesta pregunta, no? I no, jo de veritat I vaig sortir, bueno, amb tot, d'on sortien els crios una altra vegada sense tocar l'afecte, no? Però em va sorprendre aquesta pregunta.
Sí, sí, no, és que a vegades tenen preguntes sorprenents, eh? I, sí, sí, i deixen no, i... descol·locat i dius, ara què contesto, no?
No, hi ha però un penso, fons molt gran.
Clar, però penso que també s'ha de ser prou sincera, sí, de dir, sí. Pues mira, jo ara en aquests moments no sé què contestar-te amb això, pues mira, un altre dia jo em prepararé i et contestaré, i no passa res. Jo penso que si ells veuen la voluntat de que tu estàs disposat a ajudar-los, sí. Sigui d'una manera o una altra, perquè no podem saber tot tampoc. I una mica és això, no? Jo, bé, jo penso que el temps ja ens l'hem menjat aquí, xerrant, i us volíem donar les gràcies doncs, per haver acceptat aquesta invitació, haver compartit aquesta estona amb nosaltres, i bé, si amb algú li ha servit d'alguna cosa, doncs bé serà, no? Nosaltres ja acabem, aquest és el darrer espai de la temporada, esperem, Isabel, estàs animada per continuar?
Sí, tant que sí.
Doncs continuarem la propera temporada.
S'enyoraríem, ara ens enyoraríem.
Sí, amb temes nous, esperem que si algú doncs, vol que parlem d'algun tema concret, doncs també ens ho pot dir, ja sap que tenim uns telèfons aquí a Ràdio Falset, que per cert no ens ha trucat mai ningú, però no. Bueno, esperem, potser la propera temporada s'animaran. Doncs bé, nosaltres ja ens despedim. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest espai demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. I ara us deixem amb l'informatiu en Jordi Perelló.
La finestra. Ràdio Falset.